Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 24 de desembre del 2022. Falten 15 minuts mal comptats perquè el sol tregui el cap per Cadaqués i no serà fins a 6:15 de la tarda, passats, que no es despenjarà pel canal, l'altra punta de Catalunya. I potser, si heu de posar un peu al carrer, avui heu de mirar dos cops el calendari. I de veritat, creure'ns, no us enganyem, és 24 de desembre i no de setembre. Perquè les temperatures ho semblen, sincerament. Arribem al fum en un dia de màniga curta, sobretot al migdia. Ahir es van batre rècords de temperatura, de fet, en diversos punts de costa per un desembre, i aquest Nadal així càlid s'allargarà fins a mitjans, finals de la setmana que ve, o sigui que tindrem vigília de Nadal, Nadal, Sant Esteve i uns quants dies més de pràcticament calor al migdia, tocant el cap d'any. Veurem com hi arribem a l'inici d'aquest 2023. Però això no treu que sigui Nadal i que sigui dia de corredisses i d'excitació infantil, i no només infantil. El Nadal més car de la història, apunten alguns, des d'un punt de vista econòmic, i hem arribat derrapant, pràcticament, malgrat, això sí, les celebracions per fi podran ser normals, o més o menys normals, després de 2 anys de robatori pandèmic. Una nit de Nadal que potser també és especial a Can Joan Manuel Serrat, després d'acomiadar-se aquesta nit passada del públic, de tot el seu públic, en un concert apoteòsic al Palau Sant Jordi. Una retirada voluntària, va dir ahir a la nit, emocionant i vibrant. Qui sap si Serrat avui pot aprofitar per fer una passejada al seu carrer, que és fosc i que és tort, amb gust de port i amb nom de poeta, al mateix carrer des d'on per Sant Joan colgaron de un cordel d'esquina a esquina un cartel i banderes de paper liles, rojas i amarilles, perquè ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar que Serrat es retira i que ens deixa orfes del seu pare. Digueu-me què li han fet al riu, que ja no canta. Un riu que desemboca en un mar que, ai, qui ho diria, mireu-lo fet una claveguera. El mateix mar que descobria la infantesa i amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Perquè Serrat es va volcar i al Sant Jordi recordant que fue sin querer. Es caprichoso el azar, no te busqué ni me viniste a buscar. Primer els amics arriben. Quan els amics se'n van, sols queda una guitarra per fer d'acompanyant. Un dels grans gegants de la cultura d'aquest país, com recorda Magicams a La Vanguardia, va dominar la paraula pròpia, va donar vida a paraules que no vol que es perdin, cap a la vila, ja ve el pagès amb la bossa buida i el carro ple, creant referents lingüístics també, perquè no en sabíem més, teníem 15 anys i en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians. I Serrat plega després de deixar un corpus d'homenatge també als poetes catalans i en castellà. Ens deixarà més sol encara la tieta perquè acaba la fiesta i vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas, perquè todo pasa y todo queda, sobretot aquelles pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Llarga vida a Serrat, a tot el corpus musical que representa i a la llengua que també ens ha donat. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Al matí, les 8 i 4 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents d'aquesta nit, perquè comença el que podria ser el Nadal més car de la història, segons l'OCU. Els àpats nadalencs estaran marcats per la inflació, sobretot en l'àmbit de l'alimentació. Un Nadal també condicionat per una calor inusual. Ahir es van registrar les temperatures més altes en un mes de desembre.
Mentrestant, als Estats Units s'ha declarat l'estat d'emergència per una onada de fred àrtic, un fenomen de clima extrem. la gran tempesta Elliot, que ha desplomat els termòmetres allà, mentre aquí els mantenim alts, fins a gairebé 45 sota zero al centre i al nord del país. També ha fet cancel·lar milers i milers de vols.
I també estem pendents del tradicional discurs de Nadal del rei d'aquesta nit. És un dels més difícils del monarca perquè arriba enmig d'una greu crisi institucional. Segons els experts, Felip VI apel·larà al consens, però sense fer referència explícita al conflicte per la renovació dels jutges del Tribunal Constitucional.
I mentrestant, doble vaga el mes de gener al sector sanitari i educatiu a Catalunya. El sindicat majoritari de mestres, USTEC, ha anunciat aturades pel dies 25 i 26 de gener, coincidint amb la vaga també a Catalunya de metges. Ahir va haver-hi, però, preacord amb Salut per apujar sous, però Metges de Catalunya ho veu insuficient.
I al Palau Sant Jordi ovaciona Joan Manuel Serrat en un concert històric carregat d'emoció, i el noi del Poble Sec va dir adéu per sempre en l'últim dels seus tres concerts per posar fi a 60 anys de carrera, un viatge per la memòria col·lectiva a través dels clàssics com Mediterráneo, La Dieta o Paraules d'Amor.
Als esports, falten només 5 dies perquè torni la Lliga de Futbol i el Barça ja sap que no podrà comptar de cap de les maneres amb Robert Lewandowski per les properes 3 jornades. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha desestimat les mesures cautelars que havia demanat el club blaugrana i el polonès es perdrà el derbi de cap d'any contra l'Espanyol i també els partits contra el Getafe i l'Atlètic de Madrid.
Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de Nadal marcat per unes temperatures molt més altes del que tocaria, amb caloreta fins i tot a l'hora de dinar, tot plegat amb boires ara de bon matí a l'interior i domini del sol al conjunt del país.
Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us dèiem aquest matí encara ressona la darrera nota històrica de Joan Manuel Serrat en concert.
Vam créixer plegats, som vaig fer un home. Ella es va anar espatllant al meu costat.
De debò que semblava molt lluny.
El dia d'avui, quan allà a l'abril vaig començar a fer una gira amb aquest espectacle, i mira, pam, 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 roda el món i torna al món. Francament, és un gust haver complert la fita i estar aquí. Però també els sentiments són, què vol que els hi digui, una mica contradictoris.
Un concert d'ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona que acabava amb aquests acords de guitarra, de la guitarra, i una nit, ho deia Serrat, de sentiments contraposats. 4 minuts d'aplaudiments des d'un Palau Sant Jordi absolutament ple. Justament una guitarra va ser la cançó del comiat d'en Serrat als escenaris, després de 6 dècades de carrera. El públic el va ovacionar entre llàgrimes durant prop de 4 minuts, el que dèiem, un adéu històric carregat de sentiment que posava punt final a 2 hores i mitja de concert. Un recital que havia començat amb un premonitori Temps era temps.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'ona muscul, la pau al cor, la flota al mort.
Va ser un viatge en català i en castellà, evidentment, com tot el seu corpus musical, per la memòria, aquest viatge, per la memòria col·lectiva de moltes generacions, on també van sonar, evidentment, Mediterráneo.
Y esa por que mi niñez sigue jugando en tu playa. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
O el magnífic Pare, que va omplir el Sant Jordi també de les llums dels telèfons mòbils.
Pare, digueu-me què li han fet el riu que ja no canta.
També va passar el recorregut, evidentment, per la tieta.
A despertar el bé, un cop els finestrons.
O el Paraules d'Amor, que tot el Sant Jordi va cantar a pulmó i en molts casos a llàgrima viva. I evidentment també, i se'n va deixar algunes, com recorda avui el Magí Camps també, se'n va deixar, i el Jordi Bianchotto se'n va deixar unes quantes, perquè potser hagués estat 4 o 5 hores cantant, però també va fer el Cantares, que Serrat entonava visiblement emocionat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino,
Serrat, que va interpretar un repertori molt semblant, per cert, als dos concerts anteriors que havia fet aquesta setmana a Barcelona, amb alguns petits canvis, i es va acomiadar dels escenaris amb un somriure. Allà en va ser testimoni la Maria Cuso. Maria, bon dia.
Bon dia. El camí fa pujada i Joan Manuel Serrat se'n va a peu, pel seu propi peu. El nano del Poble Sec va dir ahir definitivament adeu als escenaris amb alegria, respecte, força i, per què negar-ho, amb melanconia. Serrat ha dedicat la vida a la música, convertint-se en un dels artistes més universals del país. La seva veu ha cantat a matinades, ha xiu-xiuejat paraules d'amor, senzilles i tendres, i ha donat ales als poetes. Quasi 60 anys de trajectòria que, com explicava el mateix Serrat en començar l'últim concert de la seva vida, han passat molt ràpid.
Gràcies a tothom per acompanyar-me avui, com heu fet en altres ocasions, i especialment aquesta nit, en la que solemnament proclamo el meu acomiadament per voluntat pròpia.
La nit es va anar teixint amb cançons que formen part de l'imaginari col·lectiu, i a pocs minuts d'acabar, Serrat va sorprendre amb un canvi d'idioma sobtat, para que nos entendamos todos, va dir, i va tenir un record per Salvador Escamilla, Quico Sabater i Joan Oller. Però la màgia va tornar a l'escenari tan bon punt Serrat va tornar a sortir per fer l'últim disc, tal com vol ser recordat, amb la seva guitarra, la veu trencada i l'emoció als llavis.
Concert per la història que va fer vibrar més de 15.000 persones, com dèiem, també entre el públic hi havia molts líders polítics, començant per el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. Pere Aragonès hi havia anat dijous, també l'alcaldessa de Barcelona de Colau, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Un públic entregat que va omplir de sentiment al Palau Sant Jordi. El concert d'ahir és d'aquells que quedaran gravats a la retina, no només pel que va sonar, sinó també pel que es va sentir. L'emoció es va fer física i van impregnant els quasi 3.000 metres quadrats del Palau Sant Jordi. I és que per molts dels assistents, Serrat ha estat la banda sonora de tota una vida i les seves cançons estan lligades a records molt personals. En parlaven alguns dels espectadors, arribats de llocs ben diferents, a RAC1.
El Serrat el segueixo de tota la vida. I què espero del concert d'avui? Que m'emocioni com m'emociona cada vegada que sento una cançó seva.
El segueix des de que va començar, quan tenia 20 anys, i m'agrada perquè he crescut amb ell.
De tota la vida i emoció.
Sí, de toda la vida. Desde que era pequeño lo sigo y es muy emocionante venir hoy a su despedida.
Més de 45.000 persones han assistit aquesta setmana al comiat de Serrat a Barcelona i milers més ho han fet durant aquesta última gira. Un comiat, però, que no és definitiu, perquè les cançons de Joan Manuel Serrat viuran per sempre a la memòria de molts.
Gràcies, Maria. Serrat, avui, que per cert és protagonista unànime a les portades de tota la premsa a Catalunya i a Madrid. Sens dubte, la imatge del dia, una de les més repetides, se'l veu premensa els ulls amb emoció a dalt del Sant Jordi. Avui Jordi Bianchot, el periòdico, descriu el concert com un terratrèmol emocional, on el pes del comiat es va anar fent cada cop més palpable, fins i tot dramàtic. La seva crònica parla de galtes humides per tonades profundes que al seu dia van establir llaços profunds. Segons Xavier Cervantes, a l'Ara, la magnífica escudella d'emocions va guanyar en intensitat a mesura que s'acostava l'última ovació, un últim ball platòric. A La Vanguardia, Francesc Peirón escriu que aquest cronista cultivador de mites podrà dir que va ser el principi del final en aquella jornada a Manhattan, 27 d'abril, i que també va assistir aquest 23 de desembre al final del final. Entre un punt i l'altre d'aquest atlas, Serrat va exercir la connexió amb músiques, paraules i personatges que ja no són seus, són de tots. De fet, Peirón va aconseguir entrevistar Serrat i li explicava que no té cap mena d'intenció de pensar en el que farà a partir del 2023. El Punt Avui titula Les últimes paraules d'amor, destaca que Serrat va emocionar i es va emocionar. Queda ara el debat de si el comiat dels escenaris de Serrat és definitiu, si encara hi ha l'opció de tornar a escoltar, ni que sigui en alguna ocasió puntual, a Serrat en directe. La Vanguardia, el que dèiem en aquesta entrevista, diu que probablement, i aquesta és la paraula que fa servir Serrat, probablement no tornarà a un escenari, aparentment no ho descarta del tot. El País, Luis Hidalgo, s'aferra a aquesta opció, diu que Serrat compondrà, cantarà i potser encara apareixerà en algun concert com a convidat. I el Mundo, Vanessa Graell, fins i tot esmentava Xabela Vargas, diu que als 93 anys encara va marcar-se un últim concert a Madrid, així que potser tal vegada el consol o una falsa esperança Serrat no pugui evitar fer el mateix. Fins i tot a l'ABC apunten la possibilitat, tot i que remota, que torni a treure el nas en algun estudi de gravació. Avui, en el seu comiat, el record a un dels grans de la història de la música d'aquest país, com és Joan Manuel Serrat. 8:45 del matí. Y hoy com dèiem, és 24 de desembre, us haureu de mirar dues vegades, però de debò, creieu-nos, si traieu el cap per la finestra o sortiu a fora avui, és, serà la nit de Nadal, però sembla més setembre que desembre. Avui veureu una temperatura alta, molt alta per l'època. Qui esperés un Nadal de neu, de guants i de bufandes, que se'l pinti a l'oli, perquè serà un Nadal més aviat de màniga curta, la calor que ens anirà acompanyant. De fet, uns quants dies, per tant, fins després de Sant Esteve, oblideu-vos-en, termòmetres per damunt dels 20 graus. Tot apunta, de fet, i aquí és on tindrem el debat en les pròximes hores, si serà el Nadal més càlid de l'última dècada. De fet, ahir ja va ser un dia de rècord. Fins a 13 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya van registrar les temperatures més altes de la història en un mes de desembre. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, així és. Pendents d'aquestes temperatures que continuaran pujant aquest cap de setmana en alguns punts, sobretot de l'interior. La costa creiem que es mantindran si fa no fa o ja començaran a baixar, perquè déu-n'hi-do, ahir, divendres 23 de desembre, es va arribar als 24 graus a Cunit. Aquesta temperatura al Baix Penedès també pot ser pròpia d'un dia fresc de finals d'estiu, i som al desembre. Per tant, hi ha dies d'agost que amb la marinada tenim màximes de 24-25 a la costa, i ahir es va arribar aquesta temperatura pels vols de l'hora de dinar, però també gran part de l'interior al voltant dels 16-17-18, acostant-se aquests 15-16 graus a les valls del Pirineu, on molts dies d'hivern, doncs, amb prou feina es passa dels 5 graus. Són temperatures de 7-8-10 graus per sobre de la mitjana que tenim, per tant, temperatures disparades que ens acompanyaran ben bé el que queda d'any. Queden molts dies encara perquè acabi aquest any, 8 dies fins al dia 31, però no es veu una normalització de la temperatura fins al dia 30-31, dimecres, dijous, divendres de la setmana que ve, i després, passat cap d'any, podria tornar a remuntar. Per tant, ens movem en un escenari de festes nadalenques, això amb un regust més de tardor i primavera que no pas hivernal, sense perspectives de nevades al Pirineu. Poden passar alguns fronts, però n'anirem parlant perquè també és un dels aspectes, doncs, aquestes temperatures altes i la falta de nevades i de pluges a casa nostra. Per tant, encarem un dia de Nadal amb estabilitat el diumenge, també avui, bandes de núvols prims, algunes boires poc importants al matí, i amb les temperatures que encara poden donar alguna sorpresa en forma de rècords. Avui
pot haver-hi rècord avui també.
Encara es podrien repetir. Per tant, anem encadenant. Hem de parlar que és una cosa que malauradament ens hi anem acostumant a Nadals poc freds a Catalunya. És bastant habitual els últims anys que no faci massa fred, i de fet aquesta nit ha estat la més suau des de com a mínim el 2009 a Barcelona. O sigui, no ha fet gens de fred, una mínima de 15-16 graus, és una mínima pròpia del setembre, de l'octubre, i per tant el Pirineu sí que s'ha calgut sortir més abrigats, però aquí a la costa no.
Una calor, perquè podem dir-ho així, cap al migdia fa calor, que també es fa notar al Pirineu, on hi ha menys neu del que és habitual per aquestes dates. De mitjana, les estacions d'esquí només tenen oberts un 40% dels quilòmetres esquiables. Els gruixos són aproximadament 20 centímetres per sota del que tocaria per l'època de l'any. De fet, hi ha estacions com Vallter o la Vall de Núria que estan vivint de la neu artificial, i és que els termòmetres gairebé no baixen en cap moment del dia per sota del zero, com deia el Martí. Per exemple, ja la Molina i la Masella no van estar en números negatius ni un minut. El director de la Molina, Xavier Perpinyà, explicava a RAC1 que les pistes obertes de l'estació són totes producte de la neu artificial.
Quan abans va ploure, abans ha plogut, i llavors bàsicament la part que s'esquia és tot neu produïda. Les parts baixes, de les cotes 1.900 fins a 1.600, sí que marca molt més la neu produïda que la que es veu caiguda, eh?
I mentre aquí passem tot això, els hotelers, hem de dir que, de totes maneres, diu que no temen per la temporada. El president d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, diu que les ocupacions seran bones perquè les reserves ja s'han fet amb antelació i que la neu que hi ha és de bona qualitat.
Pensem que a partir del 28 fins al dia 2, els establiments estaran sobre un 80-90, torno a repetir, a peu de pistes, potser arriben al 100%,
I mentre aquí passem un dels desembres més càlids dels últims anys, la diferència és abismal respecte als Estats Units, que s'ha declarat allà l'estat d'emergència per una onada de fred àrtic que ha baixat els termòmetres gairebé 45 graus sota zero en algunes zones del centre i del nord del país. La causant de tot plegat és una gran tempesta d'hivern que han batejat com a Elliot i que el Servei Meteorològic dels Estats Units ha descrit com un fenomen de clima extrem únic en una generació. El temporal de neu, vent i fred afecta pràcticament tot el país, especialment les zones interiors, i ha provocat prop de 6.000 cancel·lacions de vol arreu dels Estats Units. Milers de persones, per tant, que hauran de passar el Nadal a l'aeroport. La tempesta afecta també el Canadà, que ahir va registrar una temperatura rècord de 53 sota zero a l'oest del país. Aquí el Nadal és càlid, a l'Amèrica del Nord, un hivern que pot ser històric de fred. Quina és la situació ara mateix, Martí?
Sí, tenim tots els Estats Units pràcticament sota zero, només al marge a la costa oest, la zona de Florida, però fins i tot zones tradicionalment més càlides a prop del Carib, com és a Nova Orleans, aquella zona de Louisiana, doncs amb temperatures 2, 3, 4 sota zero. Ara mateix a Nova York, 13 sota zero, Washington, la capital del país, 12 sota zero, però hi ha estats a l'interior que es mouen entre els 20 i els 30 graus sota zero. És un front que han batejat com una explosió àrtica, és un fenomen doncs amb molt pocs precedents, que porta ventades molt importants amb una sensació de fred que baixa cap als 40 graus sota zero, que es produeix, diuen, un cop cada generació i que produeix també temperatures de caigudes de 20 graus en pocs minuts, ja no només en poques hores, sinó, per exemple, ahir a Nova York estàvem consultant la temperatura, era de 12 graus positius i ara començaran el cap de setmana entre 12 i 14 graus sota zero en funció de la zona. Això sembla que s'allargarà encara el cap de setmana i després, de cara a dilluns, anirà recuperant-se la temperatura i entraran en una fase de temps més normal.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
10 minuts i dos quarts de 9 del matí. Doncs aquest Nadal i aquestes festes i aquestes celebracions i aquests àpats familiars hi arribarem amb el sistema de salut català afrontant una de les setmanes més complicades de l'any. Hi ha la onada de grip que està a punt d'arribar al seu pic màxim. Els hospitals ja fa temps que estan saturats. Avui serà segurament conversa d'oi, que malament que estic, aquest, l'altre, estan encostipats, estan a casa. Doncs bé, molta gent ha estat intentant resguardar-se per arribar als àpats de Nadal amb tranquil·litat, però els hospitals no enganyen. L'atenció primària està fent mans i mànigues per donar resposta a l'allau de pacients que arriben els últims dies. Segons ha pogut saber RAC1, estan atenent el doble de casos de grip del que era habitual en els anys previs a la pandèmia i, per tot plegat, els experts alerten que precisament aquestes reunions familiars del Nadal es podrien convertir en un camp de mines de nous casos i han fet una crida, Adrià García, a la responsabilitat.
Sí, gairebé la meitat de les consultes que tenen els CAP són per casos de grip. Tot i que l'onada està a punt de tocar sostre, els metges de capçalera adverteixen que la llau de feina arribarà la setmana que ve, després dels tradicionals dinars i sopars nadalencs, una època amb menys efectius a l'atenció primària. Ho diu a RAC1 el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Antoni Sisó.
La situació és complicada perquè tenim els professionals ganes també de fer vacances, com tothom, i per tant la plantilla de persones disponibles és més petita. Tenim encara certa tendència a l'alça, segurament la setmana vinent, és a dir, després de Nadal, que serà, a més, Nadal, Sant Esteve, èpoques, dies de contactes, doncs seran espais també de transmissió de la malaltia.
Sisó també demana als ciutadans que facin un bon ús del sistema sanitari per evitar que se saturi. Adverteix que arran de la pandèmia la gent va al CAP amb més facilitat, tot i que moltes malalties es poden curar a casa amb els remeis tradicionals de tota la vida.
I superat aquest pic de grip, el sistema sanitari es prepara també per l'arribada d'una altra onada de Covid de cara al mes de gener i febrer. Així ho alerta tant el Departament de Salut com també experts del grup de recerca del Biocoms de la Universitat Politècnica. La seva investigadora, Clara Prats, pronostica un canvi de rols entre grip i Covid respecte ara fa un any.
Que hi hagi una onada de Covid al gener és un temari possible, fins i tot és força probable. L'any passat vam veure que la grip començava a pujar més o menys quan li tocava i va quedar aturada i desplaçada per la onada d'Omicron. I la grip, en canvi, va rebrotar després. Aquest any sembla que està passant una mica al revés. És a dir, sembla que aquesta onada de grip el que hauria fet és aturar-nos doncs, aquesta lleugera tendència a l'alça de la Covid.
Doncs bé, aquest augment de les malalties provocades per virus respiratoris a les portes de Nadal ha fet repuntar també la compra de testos d'antígens. Els farmacèutics reconeixen que han duplicat vendes respecte a l'estiu. Ho ha explicat a RAC1 el president de l'Associació de Farmacèutics, Antoni Torres.
Perquè volen reunir-se amb gent doncs, que és delicada i volen fer-se un test abans per protegir aquesta persona. I l'altra és els que s'han anat de grups de sopar d'empresa, etcètera, etcètera, i que algú ha dit que, ostres, estic constipat, tinc Covid.
També ha canviat el tipus de prova que demanen els usuaris. Ara, pràcticament, la totalitat de testos que compren són els anomenats Duplo, que permeten no només detectar la Covid, sinó també la grip. Minuts i dos quarts de nou del matí, un Nadal on les marques blanques seran més protagonistes que mai dels àpats familiars, precisament per la pujada de preus, per la inflació i la que ja és habitual, de pujada estacional de preus. Han pes 4 de cada 10 persones a comprar productes més barats. Són dades d'un estudi de l'Organització de Consumidors i d'Usuaris que reconeixen, Marsegués, que és una tendència que va a l'alça des de fa uns mesos i que ara, per les festes de Nadal, s'accentua.
Sí, la inflació ha pujat un 15% en un any. Per això, els productes de marca blanca estan guanyant terreny i ja són gairebé la meitat de tot allò que es compra als supermercats. La delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, assegura a RAC1 que el canvi disminueix la despesa, però no la qualitat.
Aquestes marques blanques, moltes estan fetes per les mateixes fabricants de les altres marques. És a dir, no afecta la qualitat. Una altra cosa, a la qualitat segur que no afecta. Una altra cosa és que de gust tu t'agradi més una cosa determinada específica.
Un escenari que ja va passar durant la crisi del 2008. El professor d'Economia i Empresa de la UOC, Antoni Cunyat, explica que les persones de classe mitjana baixa són les que fan aquest canvi.
Aquell tipus de famílies que tenen uns ingressos que poden ben viure abans de la inflació és justet, però l'increment de preus de la inflació fa que puguen patir. Aleshores, la forma que tenen d'estalviar és passar-se a la marca blanca.
Tot i la voluntat d'estalviar, hi ha un gran malbaratament alimentari pels àpats nadalencs. Un 20% de tot el que es compra i acaba a les escombraries.
Una altra tendència que s'ha multiplicat els últims anys és la de comprar els àpats nadalencs precuinats, en lloc de passar hores davant dels fogons de casa. Els experts expliquen que les noves generacions ja no tenen ni l'hàbit ni els coneixements de cuina sobre aquests plats tradicionals. Alhora prefereixen pagar un preu una mica més car pel menjar i estalviar-se passar hores a la cuina. Ho diu el coordinador de la cooperativa de consum Opcions, Gerard Pijuan.
Estem amb aquesta vida exageradament activa, fent mil coses. Hi ha molta gent que té més d'una feina i, per tant, no? Menys disponibilitat de temps, anem estressades i, per tant, acabem, no?, externalitzant coses com la cuina, com la neteja, com la cura de la nostra gent.
De fet, la gerent de l'empresa de precuinats Beltrán Menjar, Susana Beltrán, explica a RAC1 que en 10 anys han triplicat els encàrrecs que tenen pels dies 24 i 25 de desembre.
Menjar tradicional per famílies, tenim com uns, aquest any uns 500, entre 500 i 600 encàrrecs. Fa 10 anys eren 120, 130... La tendència clarament va a l'alça.
De fet, els canelons, ja clàssics, i l'escudella fins i tot continuen sent els plats més demanats a aquestes festes també de forma precuinada. Sobre aquest augment dels preus, això afecta també directament a les entitats que distribueixen els aliments aquests dies i que han fet una crida a augmentar donatius. Càritas i Banc dels Aliments alerten que la inflació i la pujada de preus els està afectant de ple i pateixen per si no poden atendre el mateix nombre d'usuaris que d'altres anys. A més, es troben que amb l'increment del cost de productes bàsics, de fet, hi ha més persones que necessiten ajuda però tenen menys quantitat d'aliments a repartir. Joel Penya.
El director de Càritas, Salvador Busquets, assegura a RAC1 que és l'any que més ha augmentat la demanda d'ajudes per comprar aliments.
I, sobretot, la magnitud que més ha crescut són les ajudes econòmiques que donem perquè les famílies puguin comprar menjars. Això normalment ho vinculem a través de targeta moneder i és una ajuda que ha pujat un 36%.
I el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó Viles, explica també a RAC1 que, tot i les bones xifres del gran recapte d'aquest any, es troben en la mateixa situació. Això els ha fet reduir el menjar que donen a cada atès.
Que aquesta situació provoca, doncs, que hi hagi molta més gent amb necessitat d'ajuda alimentària, perquè també passa el mateix, que amb el seu pressupost no pot aconseguir tots els aliments que necessita i que fer de totes les despeses. Per tant, si no aconseguim els fons necessaris, doncs les quantitats que haurem de repartir són molt inferiors a les que veníem repartint.
Tots dos fan una crida a la col·laboració ciutadana per poder revertir una situació que donen per fet que va per llarg.
Dos minuts i dos quarts de nou i estem parlant de qüestions nadalenques. Si una qüestió per Nadal no falla, és l'especial que va tornar a omplir ahir el Palau de la Música. 2.000 oients d'aquesta ràdio per veure l'especial És Nadal al Món. Amb aquesta sintonia, que ja és la classe de cada any, amb el programa comptant amb la participació espectacular de tots els equips de RAC1 i de l'orquestra, sobretot l'Orquestra Simfònica del Vallès, que des de l'inici es va posar el públic a la butxaca tocant allà, simfònicament, les sintonies de la ràdio. Com aquesta arrencada del món a RAC1, però també aquesta altra. La dels Pets, en realitat, que és la sintonia del Tu diràs, i la que ens va potser fer més il·lusió també en aquest programa, perquè a sobre van fer una cosa que és poc habitual en ells, que és xiular-la als músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès. recuperar també l'àudio de tot això i el vídeo a través de YouTube, que trobareu en fi tot el programa sencer. Així sonava la sintonia d'aquest programa, el del Via Lliure. Després de 2 anys, el d'ahir va ser també el primer És Nadal al món sense restriccions per la pandèmia, i l'anfitrió de la festa, l'home que està al centre, Jordi Basté, va agrair al públic que no dubtés en omplir el Palau de la Música.
Avui hem de dir que gràcies a la complicitat dels oients d'aquesta emissora podríem haver omplert 3, 4, 5 Palaus de la Música, perquè efectivament en minuts cada dia heu volgut compartir amb nosaltres allò que s'anomena...
I és que la cua per aconseguir un seient va començar a formar-se abans de les 7 del matí ahir. Un cop asseguts, i com és habitual, la música i la ràdio van agafar el protagonisme. Música com la dels Amics de les Arts... O els Catarres.
Tu tens diamants dels ulls.
I uns que s'estrenaven ahir, van de Cau de Seguida a Prop, els Lleidatans Selva Nua. I no van faltar els de cada any, Manu Guix i Àngel Llàcer amb El Petit Príncep.
I allà vaig a ver.
Esplèndida, amb aquesta versió, amb la Simfònica del Vallès. Quin autèntic plaer poder-ho veure també in situ. Com dèiem, també va haver-hi molta ràdio. Cada any l'especial va combinar l'humor desenfadat amb la presència de la redacció de RAC1 amb diverses actuacions. Per exemple, l'equip d'informatius d'aquesta casa, que van resumir l'any al ritme del supermercat de l'Ildami. M'he enamorat escoltant la RAC, de veritat, és que aquesta gent no poden tornar a entrar a la ràdio. O la redacció d'esports, que aquest tampoc, que van versionar el Muchachos, la cançó que ha acompanyat l'Argentina, en aquest cas demanant-li al Basté que no jubili.
Basté, no gratis mai, sisplau.
Tothom va fer el que va poder, eh? La veritat és que, en el cas dels esports ja se sap que no els hi tingueu en compte, després són gent seriosa, aparentment. També va aparèixer el vostè primer del Marc Giró, que van venir amb la xiuladora professional Aina Giòrdia. I per part del versió RAC1, Toni Clapés, el senyor Barcelí i en Vicenç Martí, que van portar el flautista, però, en fi, allò és el debut al Palau d'un geni, Fran Fontrodona.
A veure, ja. Caureu de cul.
El Palau de la Música, bueno, semblava el Sant Jordi amb el Serrat, vull dir, la gent entregadíssima. Els d'Islàndia, amb Alberto amb el capdavant, també va posar-hi música, en el seu cas per homenatjar la ràdio i recopilar idees que ens deixa aquest 2022.
Invasió.
Inflació.
Separació.
Sedició.
Malversació.
I també l'Òscar Andreu i l'Òscar Dalmau, que van omplir l'escenari amb els personatges de la competència.
Parlo de la música que ens ha fet ballar i gaudir sempre.
Hola, hola, un, dos, provant, provant.
No va.
No va.
Ara sí que va.
Sí que va.
Bé, bon dia a tothom, eh?
I els del territori del cap de setmana, en fi, pensant en les festes de Nadal, vam convocar mossèn Òscar Nin, que clarament va ser un error el que va passar ahir al Palau.
Parlo de la música que ens ha fet ballar i gaudir sempre.
Amb un escorç!
Oh! Va ser una imatge dantesca, la de mossèn Òscar Rín, un senyor ja passat d'anys ballant a l'escenari, aquest nivell. Tot plegat amb un gran final de festa, que aquest any van posar el Siderland, un dels grups concursants al Benidorm Fest.
Només vull amunt.
Amb el component del món a RAC1, Albert Sort, també al baix d'aquesta banda, i mentre sonaven, com és habitual, bona part de la redacció de RAC1 va pujar al dalt de l'escenari per fer-se la tradicional fotografia amb els oients, que va una fins al Palau Sant Jordi... El Palau Sant Jordi, no, el Palau de la Música, només faltaria ara, 15.000 oients ja, per viure un nou És Nadal al món. 8:34. Hi ha una qüestió que arriba la nit de Nadal i que tot sovint ha estat protocolària, però que aquest any ha agafat un cert interès en els últims anys ha agafat un cert interès, però aquest any una miqueta més, que és, estarem pendents del discurs de Nadal del rei d'Espanya. És un dels més complicats que afronta Felip VI perquè arriba enmig d'una greu crisi institucional pel bloqueig en la renovació del poder judicial. I, de fet, la Constitució diu que el rei ha de ser àrbitre en situacions d'aquesta incumbència. El diari El Mundo avui desgrana el que podria dir Felip VI en aquest discurs. Segons els experts en la Carta Magna, el monarca apel·larà al consens i a la unitat. Creuen que ha de mencionar aquest conflicte institucional, però Adrià, sense prendre posició ni citar explícitament el Constitucional, perquè diu que s'ha de mantenir neutral.
Un discurs reial que es va gravar dijous a la Zarzuela i que es produeix, com dèiem, en un clima d'alta tensió per la tramitació de la reforma legislativa del govern espanyol. Doncs bé, el BOE ja ha publicat la reforma del Codi Penal amb la derogació del delicte de sedició i els canvis en la malversació. Ho va fer ahir, però entraran en vigor el 12 de gener. Això, tot i els recursos que, per un costat, ha presentat Vox al Tribunal Suprem i per l'altre tant el partit d'ultradreta com el PP al Constitucional.
Tot això ve derivat, com sabeu, d'aquella reforma del Codi Penal que va intentar entrar a Pedro Sánchez i que, en fi, que s'ha estat bloquejant, tot i que s'han aprovat una part, però l'altra s'ha hagut d'aturar. Això a nivell judicial, la campanya contra aquesta reforma a nivell polític també continua. En una entrevista al periòdico, avui el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez d'haver fet més mal a Espanya que a l'independentisme.
El Partido Socialista ha debilitado más al Estado de lo que han hecho los independentistas. Porque, insisto, los independentistas no han engañado nunca a nadie. El que nos ha engañado ahora es el Partido de Sánchez.
L'acusó de mentir quan es va presentar president perquè, segons Feijóo, va assegurar que mantindria el delicte de sedició, agreujaria les penes per corrupció i donaria més independència judicial. Tres promeses que el líder popular creu que Sánchez ha incomplert.
En aquesta mateixa entrevista, el president dels Populars assegura que l'objectiu del seu partit és governar en solitari i no pactar amb Vox. A més, dona exemples com les comunitats de Galícia i Madrid. Tot i això, on sí que governen junts, a Castella i Lleó, ahir hi va haver en renou al Parlament, perquè es van equivocar a l'hora de votar els pressupostos i van acabar tombant per error la rebaixa d'impostos que havien anunciat. Aquest era el moment.
Senyor president, es evidente que en la formulación de la solicitud de votación ha habido... Es evidente que en la formulación de la votación ha habido un error o al menos un malentendido y por lo tanto solicitaríamos la repetición de la votación.
Els comptes van tirar endavant sense llei financera, la que recull els tributs autonòmics. Després de la gran esbroncada, el ple es va suspendre una hora i no es va poder fer marxa enrere. El PP i Vox, doncs, van tombar el seu propi projecte de rebaixa fiscal.
Últimament el PP que té uns certs problemes a l'hora de votar determinades legislacions, en aquest cas tombant el seu propi projecte de rebaixa fiscal als pressupostos, en aquest cas de Castella i Lleó. 8 i 37 minuts. Mentrestant, encara des del punt de vista polític o judicial, les entitats pro-drets humans han posat el crit al cel per la decisió de la Fiscalia d'arxivar la investigació sobre el salt de migrants a Melilla, on hi van morir com a mínim 23 persones. Segons el fiscal, no hi ha indicis de delicte en l'actuació de les forces de seguretat de l'Estat, però les organitzacions veuen claríssim que es van cometre delictes i lamenten que quedin absolutament impunes.
Fiscalia cita, per exemple, agents de la Guàrdia Civil que van llançar pedres a alguns migrants, però ho considera una possible falta disciplinària i no un delicte. Des d'Irídia, Andrés García Berrio considera l'escrit del fiscal un atemptat als drets humans i un intent de mantenir la impunitat de les forces de seguretat. N'ha parlat a RAC1.
És molt greu que s'hagi arxivat. Està clar que hi ha clars indicis de delicte, tant de lesions com d'omissió del deure de socorro, com vinculats amb la falta de legalitat de les devolucions en calent.
De fet, les entitats pro-drets humans fa temps que discrepen de les versions oficials. Celebren la xifra de víctimes a 37 i consideren provat que algunes de les agressions als migrants van ser en territori espanyol.
Mentrestant, a França, protestes i aldarulls en les manifestacions per l'assassinat de tres activistes kurds en un tiroteig a París. Compte que ahir la indignació es va escampar entre la comunitat kurda de tota França arran d'unes declaracions del ministre de l'Interior. En una visita al lloc dels fets va deixar anar que l'atacant pretenia matar estrangers, però no sabia si específicament kurds.
Le tueur est français, il est âgé...
L'assassí és un francès de 69 anys. Els nostres serveis d'intel·ligència no el coneixien. Tampoc era conegut dins dels serveis penitenciaris per una possible radicalització. Sí, el coneixia el nostre sistema judicial, però no per ser membre de moviments d'extrema dreta o per anar a reunions d'aquests moviments prohibits.
En canvi, el Consell Democràtic Kurd creu que es tracta d'un atac terrorista. Ho defensava en roda de premsa un dels seus representants a Gipola.
L'une des victimes aujourd'hui assassinée.
Una de les víctimes assassinades avui era una de les responsables del moviment de dones kurdes a França. Hi ha un caràcter polític, un caràcter terrorista, que ningú ens faci creure que ha estat un assassinat orquestrat per l'extrema dreta.
El tiroteig que va tenir lloc en un centre a prop d'un centre cultural kurd, hores després hi va haver una de les protestes més nombroses i violentes amb manifestants cremant contenidors, llançant projectils contra la policia, contra els gendarmes. Es van haver d'evacuar alguns agents ferits. Avui el Consell Democràtic Kurd ha organitzat una altra protesta a la plaça de la República de París al punt del migdia. El sospitós de l'atac, com deia el ministre, és un home de 69 anys, està detingut, té dos antecedents per agressions racistes, l'última només fa un any, i segons el govern no està vinculat a l'extrema dreta. L'investiguen per assassinat, per homicidi voluntari i violència agreujada, però no per terrorisme. 5 minuts i 3 quarts de 9. Mentrestant, el món de la comunicació i del periodisme condemna les dues agressions sexuals que hauria comès Saúl Gordillo, director del diari El Principal i exdirector de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Periodistes i el Consell de la Informació han reprovat l'assetjament a les periodistes i han ofert suport a aquestes víctimes. De fet, el Col·legi ha aprovat aquesta setmana la creació d'un punt lila que es posarà en marxa en les pròximes setmanes amb l'objectiu de rebre denúncies i assessorar les persones que es trobin en aquesta situació. El degà del Col·legi, Joan Maria Morros, encoratja les periodistes a presentar denúncia si es troben en situacions similars.
Sempre que hi hagi qualsevol tipus de conducta d'assetjament, el que s'ha de fer és denunciar-ho. I en aquest sentit és bàsic que se sàpiga, quan una persona està en una situació com aquesta, que rebrà l'assessorament, que rebrà el suport i que tindrà, en el cas que ens ocupa i en el món que ens ocupa, a costat tindran el Col·legi de Periodistes de Catalunya. És a dir, aquesta entitat està per això, per defensar els periodistes i les periodistes i el periodisme.
Les dues agressions que s'haurien produït la nit de l'1 de desembre, quan, després del sopar d'empresa, alguns treballadors del Principal van continuar la festa a la sala Apolo. Els Mossos d'Esquadra tenen investigació oberta, estan analitzant les imatges de la discoteca per comprovar si les càmeres van captar aquests presumptes assetjaments de Saúl Gordillo, tal com va demanar la primera denunciant.
La segona denúncia es va presentar aquest dijous, dos dies després de la primera, segons va avançar la cadena SER. Les dues víctimes treballen al diari que dirigeix el periodista. Els Mossos el van citar a declarar el dijous al matí, quan només havia transcendit el primer cas. Gordillo va negar les acusacions i va assegurar que aquella nit havia begut molt. Paral·lelament, la direcció del diari va decidir apartar-lo del seu càrrec durant 8 dies amb un permís retribuït, segons va informar TV3.
Això per una banda, per al cas de Saúl Gordillo. Mentrestant, per altra, avui ha de passar mans del jutge l'infermer de l'Hospital Plató, que està acusat de violar una pacient mentre estava ingressada. Els Mossos el van detenir dijous al vespre. L'arrestat, que no té antecedents, té 33 anys. La víctima, 77. El centre va apartar el treballador quan va tenir coneixement d'aquesta denúncia. 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. De seguida, la resta de la informació cultural del dia i els conflictes laborals al món sanitari i educatiu que ens esperen amb l'inici del nou any a Catalunya.
Quantes dones artistes han quedat silenciades en l'oblit? Quantes artistes de primers del segle XX podríem reconèixer? Què en sabem de les seves obres i de les seves vides? El Museu d'Art de Girona en rescata una trentena d'elles a l'exposició Feresa de Silenci, les artistes a la revista Feminal 1907-1917. No te la perdis. Vine a descobrir-les i ajuda a trencar la injustícia dels silencis. Recupera-les del seu oblit. Fins al 26 de febrer de 2023, al Museu d'Art de Girona. Generalitat de Catalunya.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi al millor preu. Vine i comprova-ho amb el filet marinat amb boletus de la nostra marca Special a només 5,99. Tan melós, tendre i gustós que el tastes i dius: i de postres no hi ha filet també? Així de fàcil, així d'Aldi.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
9, 34, 35, 42 i 44. I els sols, el 6 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
De nou del matí, el que us dèiem, ve un inici de 2023 carregat des del punt de vista de la conflictivitat laboral. Després de 4 mesos de pau, el sindicat USTEC, majoritari a l'ensenyament públic, torna a desafiar el Departament d'Educació de Catalunya i convoca vaga els dies 25 i 26 de gener. Ho fa coincidint amb l'altra vaga que hi ha convocada, que és la de metges, que es farà també aquests mateixos dies. Segons USTEC, el sindicat majoritari de professors no és, evidentment, casualitat. Precisament la convocatòria vol posar sobre la taula les reivindicacions de dos sectors essencials. El sindicat USTEC diu que el departament no ha fet passes endavant en les negociacions i Educació creu que la vaga no té cap sentit, Maria Costa.
USTEC ha convocat la vaga als centres de primària i secundària. Aquesta vegada, però, la convocatòria no ha estat unitària perquè, de moment, la resta de sindicats no s'hi han sumat. Després de signar al setembre un acord entre sindicats i departament per contractar més de 3.500 mestres, USTEC ha tornat al carrer. Ho fa perquè creu que Educació no ha negociat durant aquests mesos la resta de retallades, tal i com van quedar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que els serveis públics han de tenir més pes.
El que estem reivindicant és que els serveis públics, els dos pilars de la societat, tinguin una prioritat en els pressupostos i una prioritat en les polítiques que se gestionen des dels nostres governs.
Però la directora general de professorat, Dolors Collell, assegura que les mobilitzacions no tenen cap mena de sentit.
La ciutadania no ho entendrà perquè acabem de signar fa molt poc un acord històric amb tots els sindicats, perquè estem encara negociant i estem a punt d'assolir nous acords i perquè hem creat un bon clima.
El sindicat vol un pacte d'estabilitat pels interins que redueixin dues hores lectives als més grans de 55 anys i que recuperi el complement salarial als 6 anys.
Dies 25 i 26 de gener, vaga del sector educatiu, en aquest cas de USTEC, tot i que no és una vaga unitària, perquè de moment no és, només s'hi ha sumat, o només l'ha convocat aquest sindicat. Mentrestant, sí que encara hi ha convocada la vaga dels metges de Catalunya. Malgrat ahir va haver-hi passos endavant, el Departament de Salut, les patronals i pràcticament tots els sindicats van tancar ahir un acord per apujar el sou i pagar millor les guàrdies dels treballadors dels hospitals concertats. Són els de la immensa majoria de centres del país. El conseller de Salut, Manel Balcells, qualificava ahir l'acord històric.
Estem molt satisfets perquè aplega a 70.000 treballadores i treballadors del sistema, perquè és un preacord que està en la línia del que des del departament impulsem, que és l'harmonització dels convenis col·lectius a la sanitat pública de Catalunya.
Els sous augmentaran un 3,5%, el preu de les guàrdies creixerà un 25% amb un nou conveni que també preveu millores salarials directes pels infermers i creixen també les retribucions per objectius. Segons Salut, la voluntat és que els treballadors dels centres concertats tinguin condicions similars als de l'Institut Català de la Salut, que són públics, Laia Colomer.
El nou conveni del Siscat recull un augment de sous del 3,5%, igual que els funcionaris, també apugen les retribucions per objectius i a més, les desvinculen de l'equilibri financer dels hospitals. Fins ara, si un centre tenia pèrdues, no ho pagava. A més, la majoria d'infermers cobraran 2.400 euros nets més l'any, perquè els canvien de categoria laboral, i també entre un 5 i un 25% més els dies festius i els caps de setmana, mentre que els metges cobraran un 25% més a les guàrdies. Unes mesures que els sindicats aplaudeixen, però que demanen que no es quedin aquí. En parlen Anabel Torres, de SATSE, José Martínez, de la UGT, i Alicia Hernández, de Comissions Obreres.
Creiem que per fi
estem iniciant el camí per equiparar i el reconeixement que necessitem les infermeres, però tenim moltes coses pendents.
Demanem a la Generalitat i al conseller un calendari de dates per a iniciar esta equiparació definitiva de tots els professionals.
Tenemos que seguir negociando para llegar que la harmonización del sistema sanitario sea una realidad.
El preacord l'han signat 13 dels 15 delegats sindicals, són tots excepte els de Metges de Catalunya.
Està signat aquest preacord, però no ho ha signat Metges de Catalunya, que manté la vaga pels dies 25 i 26. El sindicat diu que no hi ha millores salarials directes, però en els facultatius, com sí que passa, per exemple, amb infermeria, que no reverteixen, també diu, les retallades, i que el preu de les guàrdies no arriba al mínim que fixa el Tribunal Suprem. De fet, ahir, mentre el Consell estava signat aquest acord, que deia que era històric, amb la resta de sindicats, Metges de Catalunya registrava formalment la convocatòria de vaga. El seu secretari general, Xavier Lleonart, diu que les propostes rebudes fins ara del departament són insuficients.
Fa un mes que vam anunciar aquesta convocatòria. En aquest mes no hem passat de tenir més que algun contacte informal amb representants de l'administració. I en cap cas, les propostes plantejades a les taules de negociació laboral són suficients per ni revertir la situació crítica del sistema, ni atraure i retenir el talent mèdic imprescindible per millorar l'atenció a la ciutadania.
Cal recordar que Metges de Catalunya és el sindicat majoritari entre els facultatius, perquè no és el més representatiu de tot el sector sanitari. Mentrestant, tot això ve des del punt de vista econòmic, en una situació en què hi ha confirmació que a través de l'INE que l'economia espanyola s'ha estancat en el tercer trimestre, ha crescut només una dècima, quan el segon trimestre venia de pujar un 1,9%. El govern espanyol, però, hi veu el got mig ple, diu que amb aquesta dada del tercer trimestre l'economia espanyola ja ha assolit el creixement que tenien previst pel conjunt del 2022. I en aquesta situació econòmica, les portes de festes, molta gent encara aprofitarà aquest matí de 24 per acabar de fer compres de Nadal, i és que com que aquest any el 24 cau en dissabte, serà dia de compres d'última hora.
Els botiguers asseguren que la campanya de Nadal d'aquest any s'ha endarrerit més que mai. La directora de l'Organització d'Empreses Familiars Infantils, Kids Cluster, Ana López, ho va explicar ahir al 9C de RAC1.
Aquest any veiem aquest endarreriment en general en aquest consum, no? Segurament provocat per aquesta inflació, i també per aquest efecte de Black Friday i de Cyber Monday, no? Que altera una mica aquestes compres, no?, com habitualment les feien, no? Estan impactant cada cop més en els nostres hàbits i, per tant, alteren aquest consum o aquests hàbits.
Aquesta temporada els regals amb més èxit de vendes són les experiències per passar temps amb família i amics. També estan triomfant molt les figures d'acció i el merchandatge de pel·lícules i sèries antigues. Això sí, els botiguers també noten que la gent dona cada vegada més importància que els productes que regala siguin sostenibles.
9 minuts i les 9 del matí, en un dia que ha d'haver-hi atenció a les carreteres. Avui és un dia de bastanta mobilitat, també d'alcohol i desplaçaments de curta distància on sovint s'ha baixat la guàrdia. Per tant, crida a extremar la prudència des del Servei Català de Trànsit. De fet, en les últimes hores hi ha hagut un accident mortal per causes que encara es desconeixen. Un camió va caure ahir per un terraplè de 8 metres a Calonge de Sagarra, a l'Anoia, i amb la mort del conductor aquest any hi ha hagut 155 víctimes mortals en vies interurbanes. I encara parlant de trànsit, la Generalitat ha decidit augmentar els descomptes a la C-16 al Bages pels vehicles que ja estiguin en aquesta via. Quan arribi el peatge de Sant Vicenç de Castellet, la rebaixa passa del 70 al 80%. Pels que s'incorporin en aquest punt, passa del 41 al 60. I encara des del punt de vista de la mobilitat, ha estat detingut un camioner que va fugir d'un accident que va deixar un ferit greu a la B-204 a Sant Boi de Llobregat.
Va passar dilluns de la setmana passada, quan la policia hi va arribar només va trobar un cotxe amb el conductor ferit greu a dins. El SEM el va dur a l'hospital amb lesions de gravetat. L'arrestat va passar ahir a mans del jutge i va quedar en llibertat amb càrrecs. També se li va retirar el permís de conduir. Li imputen un delicte d'imprudència greu i un altre d'omissió del deure de socors.
8 minuts i les 9 del matí, un darrer apunt abans de la resta de la cultura des de l'àmbit internacional. Volodymyr Zelensky alerta d'un possible atac rus aprofitant les festes de Nadal. El president d'Ucraïna ho deia aquesta nit passada en el seu discurs diari.
Amb la proximitat de les festes nadalenques, els territoris russos poden tornar a activar-se. Menyspreen els valors cristians i qualsevol valor en general. Per tant, si us plau, presteu atenció als senyals d'atacs aeris, ajudeu-vos mútuament, cuideu-vos sempre els uns als altres.
Terror, никогда. Zelensky, que ja ha tornat a Ucraïna després de viatjar a Washington, on es va reunir amb el president dels Estats Units, Joe Biden, que es va comprometre a entregar míssils Patriot al seu país. Una notícia que no ha estat ben rebuda, per cert, a Rússia. Ahir, Vladimir Putin, que va posar pressió als caps de la indústria armamentística russa i els va reclamar un antídot als Patriot. Putin, que, per cert, ha estat denunciat per haver-se referit a la invasió d'Ucraïna com a guerra. Paraula prohibida des de l'inici del conflicte. Va passar dijous en una compareixença. És el primer cop que Putin ha fet servir la paraula la guerra públicament per referir-se a aquesta situació a Ucraïna. Aquest era el moment.
El nostre objectiu no és fer girar el volant del conflicte militar, sinó al contrari. Volem posar fi a aquesta guerra i ens esforçarem per posar-hi fi com més aviat millor, per descomptat.
Doncs aquesta paraula prohibida que va fer servir Putin perquè Moscou es referia a la invasió de Rússia, a la invasió d'Ucraïna, volia dir, com a operació militar. Doncs bé, ara un regidor de Sant Petersburg, en haver-ho sentit, ha acusat Putin de difondre notícies falses, perquè en cap cas, diu, s'ha declarat la guerra a Ucraïna. Això, un regidor de Sant Petersburg contra Vladimir Putin. Segons el polític, que és opositor a l'actual govern del Kremlin, ara fugit de Rússia, Putin ha incomplert la llei que ell mateix va signar el març, segons la qual és delicte difondre informació falsa sobre l'ocupació de Kiev i, per tant, s'hauria d'enfrontar una pena, Vladimir Putin, de fins a 15 anys de presó. 5 minuts i les 9 del matí. I un parell de punts en plana cultural. Catalunya ja té neologisme de l'any. Atenció, la paraula nova que passa als diccionaris és birra. Birra, no birria, birra. És que no ho he dit bé. Birra. Una tria que ha provocat un cert debat perquè fa dècades que s'utilitza popularment. En qualsevol cas, el sinònim de cervesa ha obtingut la majoria de vots i, per tant, serà la candidata a incorporar-se al diccionari de la llengua catalana.
Birra ha quedat per davant de salut mental i tuti, el terme que s'utilitza al paraulògic per designar les paraules que fan servir totes les lletres proposades. L'Observatori de Neologia i l'Institut d'Estudis Catalans també havien proposat com a finalistes metavers, poliamor o micromobilitat, nanosatèl·lit, revictimització, submissió química i violència vicària. Pel que fa a les votacions, hi han participat 14.000 persones, 5.000 més que l'any passat, on el neologisme escollit va ser negacionisme.
Ara parlem del debat de la birra a Catalunya, però encara hi ha hagut una altra polèmica relacionada amb el diccionari, en aquest cas en castellà, amb la RAE, perquè l'Acadèmia Espanyola de la Llengua ha incorporat aquesta setmana 3.000 novetats, entre les quals la paraula mamitis en castellà, mamitis, que descriu el diccionari com a excessiu aferrament a la mare. Mamitis. Des de col·lectius feministes s'han criticat aquesta descripció perquè es presenta com un problema. També qüestionen que no s'hagi inclòs papitis. Els acadèmics han respost que mamitis està documentada, s'ha fet servir, però papitis no. 4 minuts i les 9 del matí. I abans de descobrir les cites musicals del dia d'avui, atenció, perquè Barack Obama ha escollit Saoko de Rosalía com una de les millors cançons del 2022. Ho fa cada any, això. Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, publica llistes dels temes musicals i de les pel·lícules preferides del 2022, i també dels seus llibres. Pel que fa a la música, a part de Rosalía, també va posar Beyoncé o Bad Bunny. Si tu me pregunto, si tengo mucha novia. Estrany, estrany, Obama ballant això, però, en fi. A més, al llistat apareixen altres artistes com Kendrick Lamar o Ari Lennox. Pel que fa a les pel·lícules, també hi ha representació catalana. Obama ha escollit El buen patrón, i ho ha publicat així, de Fernando León de Aranoa, entre les 17 pel·lícules preferides. La de producció catalana de Mediapro, que va guanyar el premi del cinema europeu a la millor comèdia de l'any, ve acompanyada d'èxits de taquilla com Top Gun, Maverick o de Todo la vez en todas partes. Pel que fa a la llista de llibres, és 13 llibres intrincials de la seva dona, Michelle Obama. T'imagines? Tria els llibres i no diu el de la seva dona. El problema tindria a casa intens, Barack Obama. Bé, 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Mentrestant, des del punt de vista, com dèiem, cultural, Nadal, que avui de l'agenda de concerts, però tot i així aquests dies hi ha cites musicals imprescindibles, com per exemple el cant de la Sibila. Aquest drama litúrgic de l'època medieval, patrimoni immaterial de la humanitat des del 2010, s'ha mantingut durant segles a Mallorca i a l'Alguer, des de fa uns quants anys està en ple ressorgiment també a Catalunya. Després de la versió actualitzada que en va fer dimecres Maria Arnal a Sant Felip Neri, avui és el dia en què es representa més esglésies d'arreu del país. Es podrà escoltar, per exemple, abans de la Missa del Gall, a la Catedral de Barcelona, amb una versió a càrrec del mestre Antoni Ros Marbà, també a l'Església del Mar, on es fa la representació més antiga de Catalunya, però hi haurà sibiles a molts altres llocs, com la Seu Urgell, Banyoles, Valls, Reus i Tarragona. També fa Nadal una mica Harry Potter. I no només Harry Potter, de fet moltes altres bandes sonores de John Williams i de Frans Zimmer, com Star Wars, Indiana Jones, Gladiator o El rei Lleó. Tots dos compositors seran protagonistes del concert que es fa demà, dia de Nadal, a la nit, al Palau de la Música. I també al Palau, però abans, un altre clàssic, el Trencanous de Tchaikovsky. Amb l'esplèndida Orquestra Simfònica del Vallès interpretant el clàssic amb la narració de Luis Posada, el doblador d'estrelles com Johnny Depp o Leonardo DiCaprio. I encara una altra cita nadalenca, però amb arrel tradicional.
Quina alegria aquella de la nit de Nadal.
Amb Quico el Celio, el noi i el Mut de Ferreries, que portaran demà a Tortosa Lo Misteri de Nadal, l'espectacle amb què el grup Abrenc va iniciar la seva trajectòria fa 30 anys. Muntatge creat amb la idea de reinventar els Pastorets. I un altre concert emblemàtic d'aquests dies és el de Sant Esteve, al Palau de la Música.
És normal que tothom recorda.
El tradicional concert torna ara ja sí amb el format clàssic, sense restriccions, i amb la participació especial allà dels Amics de les Arts, que hi estrenaran la seva primera Nadal a Vides Llunyanes. Les entrades al Palau de la Música estan esgotades, però es podrà veure, per cert, en directe a TV3 el dia de Sant Esteve i a internet a Palau Digital.
RAC 1.
Baixaderes del Clot. Bon Nadal, adoptants de gossos d'Horta, pagesia de Collserola. Bon Nadal, tietes de l'Eixample. Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.